2:15 del matí, avui a l'espai de l'entrevista del dia, parlem de com conservar i restaurar el patrimoni del nostre país i ho fem amb la directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, Àngel Soler. Senyora Soler, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Precisament aquest serà el títol, conservar i restaurar el patrimoni de Catalunya, d'una conferència que se li ha demanat des del vent, des de Vall d'Oreig Espais Naturals, per aquest divendres.
Sí, 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 així és.
Com s'estructurarà primer tota aquesta xerrada i què s'hi podrà veure? Em sembla que és d'entrada gratuïta.
Doncs bé, es tracta de fer una mica, donar una visió de conjunt de quin ha estat el procés que el nostre país s'ha produït en el decurs dels temps fins avui pel que fa a la recuperació del nostre patrimoni cultural. Aleshores, la idea que tinc és explicar una mica primer un context històric, no? És a partir de la Renaixença, en el cas de Catalunya, i de la voluntat de recuperar el patrimoni com a símbol d'identitat, doncs, que comença a posar-se les bases del que seria la recuperació del patrimoni i en què la conservació esdevé una disciplina, no? Fins a arribar a la creació del Centre de Restauració l'any 81. Per tant, aquí faré una explicació una mica com evoluciona aquest context. Després parlarem de criteris, explicaré quins són els criteris que seguim avui i també la diferència amb els criteris antics pel que fa a conservar el nostre patrimoni. I parlaré també del que seria la importància de la diagnosi i totes les tècniques aplicades a fer una bona diagnosi perquè el nostre patrimoni pugui perdurar en el decurs dels segles amb les millors condicions. Una mica aquest és el marc de la xerrada.
Per tant, es farà també una aturada en la creació del centre?
Sí, 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 clar, perquè evidentment és a veure quan, és a partir de l'any 81 en què la recuperació de Generalitat i Mascaner va definir el pla d'equipaments culturals i va crear un equipament nacional que té com a missió estratègica doncs recuperar i conservar el patrimoni del país, és a partir d'aquest moment en què es desenvolupa un programa sistemàtic, exhaustiu, de recuperació d'aquest patrimoni, no? I per tant és important destacar que en aquests 31 anys s'ha fet una feina ingent, intensa, i realment important. Això no vol dir que el centre l'any 81 partís de zero, en absolut, però perquè, com dic, doncs és a partir de finals del 19 que i això sobretot en l'època doncs, de la Mancomunitat, amb una llarga aturada relativa però força aturada durant l'època franquista perquè les diputacions van fer però van fer relativament poc i a Catalunya especialment, doncs sí que per tant vull dir abans del centre es fa feina i tant que sí, però amb el centre coincideix l'època en què la conservació i la restauració esdevé una disciplina científica i esdevé una carrera universitària. I per tant és fa 35 anys, que no arriba als 40 anys, que es va donar la primera assignatura a la Universitat de Conservació. Avui en dia un restaurador és un científic, però fa 40 anys un restaurador era un artista. Tret de la generació Pont, que va fundar el primer taller de restauració a Catalunya en la Segona República. D'aquella generació Pont, que són tres o quatre grans mestres que van posar les bases de la conservació moderna, bàsicament és una disciplina molt contemporània, molt actual i en aquest moment és absolutament contrària a la manera de fer que hi havia abans de que es considerés com això, com una disciplina científica. Els artistes feien de restauradors, els seus criteris eren totalment subjectius, en la majoria de casos contraproduents, no respectaven la història ni la integritat de l'obra. Per tant, hi ha un canvi qualitatiu a partir de la Generalitat Democràtica restaurada, tant pel que fa a la formació dels professionals com de les intervencions, que és impossible no explicar, no?
Precisament aquesta explicació, com dèiem, s'ha demanat des del vent, Vall-d'Oreig Espais Naturals. No sé si sap algun motiu en concret, perquè hi ha ara mateix un augment d'aquest interès pel patrimoni català.
M'ho han demanat fa temps i jo sempre estic molt disposada a explicar això, vull dir que m'agrada molt explicar-ho, que la gent ho conegui, m'ho van demanar, els conec, són de Sant Cugat i Vall-d'Oreig, i per tant, a mi, sigui com ho demani, sigui a Sant Cugat o sigui a la Segarra, vull dir, sempre m'agrada molt poder explicar això a la gent, i si a sobre són la gent de Sant Cugat, que és on està el centre i és la meva ciutat, doncs encara millor, no?
parlat abans de criteris, senyora Soler. Quins són els criteris que s'utilitzen ara? Els d'abans ja els
deixem per la xerrada. N'hi ha un de molt important, que és el de mínima intervenció, perquè això és com les persones, no? Una obra d'art no deixa de ser... una obra d'art que s'ha d'intervenir és una obra d'art que està en una situació de risc o que està en una situació de degradació, no? I, per tant, sempre quan intervens, i això ens passa als humans també, doncs és bo atacar només el problema estricte i no anar més enllà del que cal, no? Per poder adoptar aquest criteri de mínima intervenció, entre altres, com el de reversibilitat, que és el d'utilitzar materials compatibles que no siguin contraproduents, i materials reversibles, que és un altre criteri important, és a dir, materials que es puguin retirar en qualsevol moment. Doncs per aplicar aquests tres criteris, mínima intervenció, reversibilitat i estabilitat dels materials, és necessari fer una diagnosi. I per fer una diagnosi, doncs, a l'obra li fem doncs, un seguit de tècniques, com és la radiografia, l'ultraviolat, l'infraroig, el regix, l'analítica, l'anàlisi físico-química, és a dir, traiem una mostra molt minúscula i d'allà n'estraiem una estratigrafia que podem veure doncs, tota la capa pictòrica en secció. Per tant, podem, a partir de totes aquestes tècniques, podem valorar molts elements i molts aspectes de l'estat de conservació de l'obra i anar, per tant, a fer la millor teràpia, no? la millor intervenció, utilitzant els productes adequats, amb les tècniques més minimalistes en quant a intervenció i per tant, diguem-ne que la diagnosi prèvia és molt important i requereix de poder utilitzar equips altament tecnològics i en el centre doncs els tenim.
Tècniques...
I això és el que també ha donat un canvi qualitatiu molt important a les intervencions en patrimoni.
La tecnologia. Tècniques que s'han d'explicar, senyora Soler, o s'han de venir a veure,
Tècniques que és millor veure-les que explicar-les, però en tot cas jo amb algun exemple amb el PowerPoint que els hi portaré doncs ja els hi ensenyaré una mica què entenem per un ultraviolat, un infraroig, però bueno, molt a nivell genèric, perquè després en cada tècnica hi ha un expert. Quan fem una radiografia tots ho sabem, podem anar amb un bon radiòleg o un mal radiòleg, no? I segons la qualitat de l'equip radiològic i de la tècnic que interpreta la radiografia, podem tenir una millor o pitjor diagnosi. Doncs aquí passa exactament el mateix. Si no fem una radiografia, pot ser que se'ns passin per alt moltes coses a l'hora d'intervenir. No sempre és necessària, Igual, no sempre, però sovint sí que ho és. I també penseu que aquestes tècniques també serveixen pel coneixement de l'obra, no? És a dir, de vegades no l'apliquem perquè hi hagi un problema de degradació o d'inestabilitat, sinó per reconèixer una autoria. No fa gaire vam poder descobrir doncs, un parell de viladomats importantíssims, perquè la radiografia ens va permetre veure l'obra, la signatura que estava oculta darrere d'un rapint, no? Aquestes tècniques s'utilitzen no només, insisteixo, per conservar i restaurar, sinó que també per coneixement i estudi i recerca d'aquella obra o d'un autor, no? Vull dir, treballem de forma molt interdisciplinar amb les universitats, amb els historiadors i amb tècnics de tot tipus, geòlegs, biòlegs, físics, químics, perquè realment la complexitat a vegades que hi ha darrere d'una intervenció ho requereix i aquí en aquest sentit ho tenim molt clar. O sigui, la interdisciplinaritat també és un criteri importantíssim.
I el futur de la restauració del patrimoni de Catalunya per on passa? Passa pel micromecenatge com a Barcelona que es vol restaurar baix els frescos de la capella de Sant Miquel del monestir de Pedralbes a través de Verkami?
Bueno, a veure, el crowdfunding està, no només es fa servir aquí, en aquest cas de la capella de Sant Miquel, sinó que ja s'està utilitzant en molts àmbits de la vida social, no, i en la cultura no és el primer cas. Jo crec que és una bona manera d'intentar doncs, disposar d'una part dels recursos i no només des d'un aspecte estrictament crematístic o econòmic, sinó que també per ser còmplices, per implicar el ciutadà, no? Jo us haig de dir que aquest sistema en els pobles petits també fa molts anys que existeix. I es feia a través d'una via no, menys tecnològica, no era a través d'internet, com moltes vegades es fa ara, no? Que tu pots triar i pots entrar i pots decidir doncs, donar diners amb un número de compte corrent i tal, sinó que es fan a través de les comunitats, de les parròquies. Això és molt antic, molt antic. El que passa que ara, si tecnològicament li donem una via, això, una via més tecnològica i la sabem vendre millor, sembla que hem descobert una cosa nova, però de fet, jo que vaig tant per Catalunya, us haig de dir que el micromecenatge existeix des de que tinc un ús de raó i que sobretot es canalitzava, en el cas del patrimoni cultural, molt a través de les parròquies, perquè la gent, no, els feligresos, per restaurar aquella retaula pel qual tenen devoció o aquella pintura sobre tela o aquella escultura, doncs fan una recullen diners i ho junten per fer aquella intervenció. I no només a nivell d'una parròquia, d'una confraria, en fi, jo això ho veig des de fa molts anys que ho veig. Que passa que no era a través d'una estratègia electrònica, com es pot fer a través d'internet, doncs, no? O d'una forma estructurada ja amb una finalitat molt més ampli, amb la voluntat de trobar públics que van més enllà d'aquell que tu coneixes perquè ets el seu veí, ets el teu veí o és el teu amic i que tots viviu al mateix poble. És a dir, avui dia el crowdfunding o el micromecenatge a través d'internet té l'avantatge que pots, no? Pots portar recursos per una obra que potser no està al teu poble i està en una altra que tu consideres que és important. Però jo vull insistir en aquest fet, no? Amb aquesta complicitat que hi ha hagut tradicionalment al nostre país a través de les comunitats, les petites comunitats, ja siguin rurals o de ciutats més petites, en què la gent sempre, d'una forma molt solidària i molt còmplice d'aquell patrimoni que se'l sent seu, sempre han intentat doncs, buscar aquells diners o posar-los ells per fer aquesta restauració. Escolta, no fa gaire aquí a Sant Cugat, doncs vam restaurar el canó de Sant Madí i el de
la Lira.
De la Lira, no? I en aquests casos sí que hi va haver unes aportacions tant del centre com de l'Ajuntament en un cas i en un altre també doncs, d'immobiliari colonial, però em consta que en altres ocasions aquestes associacions s'hi han hagut de posar recursos de la seva butxaca, ho han fet. I això és micromecenatge també. El que passa que sembla que no es valora tant com el que ara es promou des d'una vessant, no? Que és molt interessant perquè dona molt més marge d'actuació i molta més capacitat de generar aquests recursos, però jo vull insistir que això és molt antic.
Queden 31 dies, com dèiem, a través d'internet, a través de Verkami, per aquest projecte del Reial Monestir de Pedralbes, i són 4.275 els euros de moment que s'han aconseguit dels 25.000 que s'esperen. Vostè creu que ho aconseguiran?
No ho sé, jo crec que ha estat molt interessant aquesta campanya que s'ha fet i com s'ha comunicat en algun mitjà perquè la gent ho sàpiga i, per tant, per ajudar. Però bé, jo no ho sé. Ja en aquest moment no sé si la gent té interès o no té interès suficient en patrocinar el patrimoni. Jo el que sí que us puc dir és que aquesta és una capella meravellosa. Jo li he seguit de prop aquesta actuació i realment si no s'aconsegueix arribar al que es necessita, entenc que sempre les administracions en la mesura que podem intentar donar un cop de mà si escau, no? Penso que val la pena. Pedralbes és un gran monestir i té un patrimoni artístic meravellós i aquesta capella és realment molt bonica i jo recomano a la gent que hi vagi perquè és una gran desconeguda.
Senyora Soler, directora del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, ubicat a Valldoreix, moltes gràcies per atendre'ns avui i estarem pendents d'aquesta xerrada, com dèiem, de divendres a les 7 de la tarda al NEC, el nou espai cultural de Valldoreix, sobre com conservar i restaurar el patrimoni de Catalunya. Avui hem parlat sobretot de la restauració. Gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Sant Cugat a fons, el magazín.